L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, un dia més molt cordial la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Amb la simple i única intenció d'apropar una miqueta de l'actualitat que es cou al territori, encetem un dia més aquesta crònica, la d'avui, dijous 21 de febrer de 2013. Temps d'actualitat que, com cada dia, obrim avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació en el que avui començarem parlant de la Mancomunitat de la Taula del Sénia i passant balanç als 7 anys que fa ja des de la seva creació, un temps en el que la Mancomunitat ha gestionat subvencions per valor de 40 milions d'euros per als municipis del territori. Seguirem anant cap a Flix. L'Ajuntament d'aquesta població ha fet públic una nota de premsa arran de l'anunci d'Ercros de presentar un expedient de regulació d'ocupació que afectarà el 75% de la plantilla de treballadors de l'empresa al municipi, una nota en què evidentment recolza les persones afectades per aquest ERO. La Sénia es declara unànimement municipi lliure de fracking. Aquesta és una de les decisions preses en l'últim ple celebrat en aquesta població el passat dilluns. Un informatiu el d'avui en el que comentarem també qüestions mediambientals com aquesta prova pilot per reintroduir en els boscos de la Serra de Cardó i Boix cremats el passat estiu una espècie com és la perdiu. Temps d'actualitat que ens portarà del Tebre per conèixer l'encàrrec de l'Ajuntament a la Universitat Rovira i Virgili de l'estudi històric del municipi. O una crònica informativa de la jornada que ens portarà també a parlar de l'Escola Marjal de les Cases d'Alcanar, un dels centres finalistes dels Premis 2013 Mobile Learning Awards. El nostre recorregut informatiu de la jornada tindrà també qüestions de caràcter cultural a través de les propostes que ens arriben des de la Biblioteca Doctor Frías a l'Ametlla de Mar. I parlarem també de qüestions esportives. Per fer-ho, anirem a Amposta per conèixer les bones trajectòries de diversos esportistes del municipi. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, d'este dijous, propostes i continguts que tot seguit us comencem a explicar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Obrim ja el nostre temps d'informació i avui dijous l'encetem parlant de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, un ens que justament ahir complia, celebrava el seu 7è aniversari des de la seva creació, un temps i una trajectòria en la que s'han gestionat 40 milions d'euros en subvencions, de les quals han estat evidentment beneficiaris els municipis i ciutadans que conformen aquesta Mancomunitat. Per passar balanç i des de la Plana Ràdio, Josep Roig és qui ens amplia aquesta informació, en este cas a través també de les paraules que oferia els fins fa poques setmanes gerent de la Mancomunitat, Jaume Antic. Josep Roig.
Després d'algunes setmanes d'haver deixat el càrrec com a gerent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, l'ulleconenc Jaume Antic en una entrevista a la Plana Ràdio feia balanç de la seva gestió al capdavant d'aquesta entitat supraterritorial que precisament ahir complia el seu 7è aniversari, ja que tot i que el procés de gestió del projecte de mancomunar els pobles més propers al riu Sénia havia començat 2 anys abans, no va ser fins al 20 de febrer del 2006 quan la nova entitat va ser inscrita al registre d'entitats locals del Ministeri d'Administracions Públiques. Entre les valoracions més destacades que vam escoltar de l'exgerent, la referent al volum econòmic que ha gestionat la Mancomunitat durant aquest període, que segons les estimacions fetes estaria entre subvencions i crèdits als ajuntaments que hi formen part, al voltant dels 40 milions d'euros, que hauria generat al mateix temps una inversió al territori de gairebé el doble de diners. Escoltem Antic.
El càlcul que fem, que durant estos 7 anys, el que s'ha rebut de subvencions i crèdits per a ajuntaments o empreses, se'n va als 40 milions d'euros i que això han generat una inversió al conjunt del territori d'uns 80. Per tant, l'efecte ha sigut molt positiu.
En aquest sentit, Jaume Antic deia que els objectius principals de la Mancomunitat, creada per ser un mitjà per treballar en comú per a la millora de les condicions de vida dels 117.000 habitants que conglomeren els 27 pobles que formen part, s'han aconseguit treballant i buscant recursos amb una major i millor coordinació entre totes les administracions, aconseguint alhora de totes elles les inversions necessàries per poder-ho dur a terme. L'experiència ha estat tan positiva que fins i tot ajuntaments que en principi resistien a formar-hi part, en veure els resultats, van demanar d'entrar-hi. Antic explicava el cas de l'interès mostrat per Santa Bàrbara, quan, sent alcalde Joaquim Martí, aquest va demanar de formar part de la Mancomunitat. L'escoltem.
Junts se podien aconseguir més coses, i així va ser. Per tant, l'experiència va ser tan positiva que inclús ajuntaments que inicialment no havien volgut entrar, doncs després van demanar l'ingrés, i inclús ara, ajuntaments que estan fora, però que estan propers, com Sant Jaume, ja fa anys que l'alcalde demana entrar, però bueno, l'acord que s'ha pres és que no es pot ampliar més perquè si no ja perdria la raó de ser. Jo recordo inclús que quan se va dir va fixar pues, una distància de 15 quilòmetres a cada costat del riu Sénia. Inicialment, parlo de Santa Bàrbara perquè és la vostra emissora, Santa Bàrbara no entrava, però l'alcalde, Joaquín, que a més en aquell moment estaven junts a la Diputació, diu, home, i per un quilòmetre més, bueno, pues, va entrar Santa Bàrbara, el que passa que després algú m'ho ha dit, perquè m'has d'enverge. Home, si Santa Bàrbara va entrar, per què no m'has d'enverge? Mm-hmm. Bueno, pues, en aquell moment, no és que es fes una excepció, possiblement el poble de Santa Bàrbara està a Setge, però el terme, pues, a lo millor, no sé, si està a 15 o passa una miqueta. Però em refereixo que ja es van prendre les decisions al seu dia i en aquests moments s'han tingut, sobretot esta, de tancar les portes, dependre perquè si no era impossible.
A part d'aquesta anècdota i després d'un exhaustiu repàs a lo més destacat de lo que ha aconseguit la entitat en aquests 7 anys, com l'arranjament de camins, fer arribar les noves tecnologies a petits municipis de muntanya o la posada en valor de les oliveres mil·lenàries, entre moltes altres coses, Antic volia destacar sobretot la cohesió que sempre ha tingut la Mancomunitat, deixant de banda els colors i els interessos polítics a l'hora d'aconseguir beneficis per als pobles, tenint en compte que els membres de la Mancomunitat formen part de 3 comunitats autònomes diferents amb governs, institucions i ajuntaments de les més diverses opcions polítiques.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
I continuem ara anant cap a Flix per parlar d'aquesta informació que ja us avançàvem en el dia d'ahir, l'anunci de la companyia Aircross de presentar un expedient de regulació d'ocupació de 156 treballadors sobre els 207 que té la factoria de Flix. Ahir mateix, més de 250 persones, entre treballadors de l'empresa, empreses subcontractades i veïns del municipi, ja van participar en la primera de les concentracions que es va fer a la porta de la fàbrica química per rebutjar aquest expedient d'extinció de contractes plantejat el passat dimarts a la tarda per l'empresa als treballadors, uns treballadors de la planta química que anuncien mobilitzacions en col·laboració amb l'Ajuntament de la població per tal d'evitar l'acomiadament del 75% de la plantilla afectada per aquest expedient de regulació d'ocupació. És per això que ahir mateix l'Ajuntament de Flix va publicar una nota de premsa davant d'aquest anunci expressant el total suport al Comitè de Treballadors d'Aircross i els representants sindicals de les empreses auxiliars que es puguen veure afectades per la mesura. El comunicat denuncia que aquesta mesura no es pot presentar com un expedient de regulació d'ocupació més, sinó com el que realment és, el desmantellament de la major part de l'estructura productiva a Flix i la condició condemna el tancament total de la factoria a curt termini. Volen remarcar la nota de l'Ajuntament Flixanco que l'impacte sobre la producció fa que l'afectació vaigui molt més enllà dels treballadors d'Aircross, tenint un impacte sobre les empreses auxiliars no menor a 80 treballadors acomiadats més. Denuncia la manca de sensibilitat social de l'empresa al no avaluar l'impacte d'una mesura d'aquest tipus en un municipi de 4.000 habitants, en una comarca d'interior on tindrà un efecte multiplicador devastador, i ressalta que de tirar-se endavant, tal i com està plantejat, es condemna tota l'estructura de treball i de serveis de Flix i pobles del voltant a una decadència sense pal·liatius, donada la manca d'alternatives. La nota manifesta el malestar per l'escassa o nula repercussió que un ERO pretesament plantejat com a nivell de grup té sobre la gran majoria de centres de treball, exceptuant Flix i Cartagena, que acumulen el 90% dels acomiadaments, i recorda l'alt preu pagat per la factoria de Flix en totes les reestructuracions d'ocupació d'Aircross en el passat, tot i el paper capdalt que la factoria ha tingut en el sosteniment general de la companyia en els anys més crítics. Davant tot l'exposat, des de l'Ajuntament de Flix, insten la direcció d'Aircross a recapacitar i no presentar l'ERO sense abans haver avaluat suficientment la mesura i les alternatives que de ben segur existeixen.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Dilluns passat se celebrava sessió plenària a l'Ajuntament de la Sénia, una sessió que, entre d'altres qüestions, va servir per declarar el municipi, de manera unànime, com a municipi lliure de fracking. La Sénia va aprovar inicialment el projecte tècnic per a la instal·lació de les calderes de biomassa per calentar l'aigua de la piscina. També es va adherir a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya. Són qüestions que des de la Plana Ràdio ens explica i amplia Tere Giné.
Així és, Domènec. En el ple celebrat el passat dilluns a la Sénia, la Corporació Municipal aprovava per unanimitat un acord per instar els governs de la Generalitat de Catalunya i de la Generalitat Valenciana a suspendre les activitats de prospecció que s'estiguin realitzant en el territori de Catalunya i del País Valencià mitjançant l'ús de la tècnica d'explotació minera denominada fracturació hidràulica o fracking per a l'explotació de determinats gasos no convencionals en virtut d'autoritzacions concedides fins a la data per a procedir a l'estudi de les seves conseqüències ambientals demanant una moratòria en la concessió de noves autoritzacions. Recordem que fa unes setmanes l'Ajuntament d'Ulldecona aprovava una moció en els mateixos termes. Un altre punt a destacar va ser el de l'aprovació inicial del projecte tècnic per a la instal·lació de les calderes de biomassa i elements de producció d'aigües calentes sanitàries. El punt s'aprovà amb 7 vots a favor, Futur i CiU, i 5 abstencions, PP, Partit dels Socialistes i Esquerra. El projecte tècnic presentat per l'empresa adjudicatària d'aquest contracte ha de servir de base a l'execució de les instal·lacions de les calderes de biomassa i elements de producció i distribució d'ACS a la piscina municipal, concretament de les aigües calentes sanitàries, que inclourà el subministrament, l'import del qual puja la quantitat de 160.566 euros IVA inclòs. El mateix ple aprovava la modificació de l'ordenança fiscal del preu pública per a les parades de la fira gastronòmica, fixant-se per cada metre lineal d'ocupació per a tota la durada de la fira amb 20 euros i fent-se constar que estaran exempts del pagament del preu públic aquells expositors i o parades de la fira dedicades a la venda i promoció d'articles autòctons i tradicionals de la localitat. Finalment, entre d'altres punts, l'Ajuntament de la Sénia aprovava també amb 7 vots a favor el de CiU, el d'Esquerra i el de Futur i 5 abstencions, Partit Popular Socialistes, l'adhesió del municipi a la declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya.
Festa de la Carxofa d'Amposta, més que una festa.
Dissabte 23 de febrer, vine a Amposta i gaudeix de la festa gastronòmica per excel·lència.
A més, podràs gaudir de tota l'oferta comercial de la ciutat amb el Fora Estocs a la plaça del Mercat i moltes més activitats per a tothom i perquè puguis passar tot el dia a Amposta.
18a Festa de la Carxofa, un ingredient i 1000 possibilitats gastronòmiques per gaudir al pavelló final de la ciutat.
Vine a la Festa de la Carxofa el proper dissabte, dia 23 de febrer.
Ah, i recorda, fins al 24 de març, jornades gastronòmiques de la Carxofa als restaurants d'Amposta.
L'informatiu EMUTE.
Qüestions de caràcter mediambiental centren ara l'objectiu de la nostra atenció. Per fer-ho hem de parlar d'aquest alliberament de més de 600 perdius en roges que en el dia d'ahir es va fer en diferents punts dels termes municipals afectats per l'incendi de Rasquera i el Perelló. Un foc que va arrasar prop de 3.000 hectàrees i que va afectar de manera especial l'hàbitat de moltes espècies animals de la serra de Cardó-Boix. Aquesta iniciativa del Departament d'Agricultura i la Federació Catalana de Caça es posa en marxa com a prova pilot per tal de mirar de recuperar una espècie cinegètica afectada pel sinistre com és la perdiu. Paco Piera, president de la Federació Catalana de Caça, recordava que la prohibició és per als dos propers anys de caçar en aquesta zona afectada per l'incendi, una prohibició que permetrà la reintroducció amb èxit de l'espècie. Paco Piera.
Està cremat, l'està cremat, els animals no tenen protecció, per tant no està permès a la caça durant 2 anys. I aquests 2 anys el que ens permeten és tornar a reintroduir les espècies que per culpa del foc doncs, han desaparegut. I aquesta és la funció i el motiu que conjuntament amb la Generalitat i la Federació Catalana de Caça doncs, hem volgut fer aquesta prova pilot per poder doncs, reconduir la situació.
Per la seva banda, el director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura a les Terres de l'Ebre, Pere Vidal, considerava que la repoblació de perdius pot ajudar també a mantenir a la zona altres espècies depredadores. Pere Vidal.
Concretament aquí també tenim àguiles cuabarrades, probablement també ajudarà aquesta repoblació d'avui a que les àguiles cuabarrades també tinguin una mica més de possibilitat de continuar a la zona i per tant jo el que vull dir és que tenim que recuperar tota la biodiversitat en tots els aspectes, lo cinegètic és un aspecte més, però també la realitat és que durant 2 anys aquí no es podrà tindre activitat cinegètica com a conseqüència de que se va cremar, no? Per tant, ja la mateixa administració, la mateixa llei, intenta protegir aquestes zones perquè els sigui més fàcil recuperar-se dels incendis corresponents.
Cal destacar que la reintroducció de la perdiu roja a la zona és una iniciativa conjunta, com hem dit, del Departament i la Federació de Caça arran dels incendis forestals que van assolar parts importants de Catalunya el passat 2012, especialment a zones com les comarques de l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Cal dir que la setmana passada se'n van alliberar 2.000 de perdius a la zona de la Jonquera, a l'Alt Empordà. En total, aquesta actuació suposa el repartiment de més de 3.500 exemplars procedents de la granja cinegètica de Torreferrusa, adscrita a la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat. Totes aquestes perdius disposen de garanties sanitàries i genètiques avalades pels centres de referència en la matèria.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Parlem ara de qüestions relacionades amb la història del nostre territori i ho fem perquè l'Ajuntament de Deltebre ha encarregat a la Universitat Rovira i Virgili l'estudi històric de la població. Des de Ràdio Delta és Lluïsa Bertomeu qui ens amplia aquesta informació.
L'Ajuntament de Deltebre ha encomanat a la Universitat Rovira i Virgili l'estudi històric de Deltebre a través d'una beca. Sobre Deltebre, un municipi jove amb més de 12.000 habitants, s'han escrit articles històrics i a diferents publicacions, però mai s'ha fet un estudi històric global que permeti aprofundir en les diferents etapes històriques. El Departament d'Història i Història de l'Art de la Universitat Rovira i Virgili ha estat implicat en el projecte des de la selecció de l'estudiant a la coordinació i les comissions investigadores assessors de la beca. La comissió que assessora l'estudi en les diferents etapes està formada pels professors Jordi Diloli, d'Història Antiga, Maria Bonet, d'Història Medieval, Josep Fàbregas, d'Història Moderna i Josep Sánchez Cervelló, d'Història Contemporània. L'alcalde de Deltebre explicava a la roda de presentació el gran interès del municipi per conèixer la seva història i la voluntat de donar continuïtat a la tasca i renovar la beca de 6 mesos per any en els propers temps. Gervas i Aspa.
El perquè d'esta beca o d'esta col·laboració, que jo crec que s'anobrà any rere any fins que poguéssim treballar i després per molts de motius encara n'hi ha molts més per poder treballar i continuar treballant junts, senzillament és per una necessitat. Deltebre és un municipi jove, però no significa que el territori on està implementat actualment no tingui la seva història. És un motiu que volem tirar endavant per reforçar el que és la nostra identitat. Jo crec que com aquest projecte col·lectiu de Deltebre, de ciutadania, necessita tenir uns pilars fonamentats, forts, amb una realitat que, històrica, que ha existit i que per tant volem saber quina és, no? Per això, en aquest tema de col·laboració.
Per la seva banda, el director del campus Terres de l'Ebre es declarava satisfet per la confiança demostrada pel municipi, la universitat i l'encàrrec fet que gestionarà a través de la Fundació Universitat Rovira i Virgili. Azael Fabregat.
Jo diria que el territori ha respost a l'aparició d'este campus de les Terres de l'Ebre i ha respost d'una manera entusiasta. I el que ahir veia pel món de l'economia, pel món del desenvolupament, pel món de mirar cap al futur en ulls oberts i en esperit positiu, avui ho veig en un altre àmbit, que és el món de del conèixer de la teva història, de la relació del campus en els municipis de les Terres de l'Ebre, i per tant jo avui estic més que content, perquè segur que els resultats seran bons per al municipi, seran bons per al Delta, seran bons per a les Terres de l'Ebre, i a més n'estic segur de que això farà que altres municipis vegin en això una oportunitat de conèixer la seva història.
L'estudiant de quart curs de grau d'Història, Josep Sauro, que està la persona escollida, ja ha començat a treballar des del campus Terres de l'Ebre en l'etapa de la història contemporània de Deltebre.
Xerrada col·loqui, les raons econòmiques de l'estat propi, a càrrec del senyor Jordi Millà, responsable coordinador d'actes i presentacions del Cercle Català de Negocis. Què passarà amb les pensions i en l'atur? Com ens anirà si seguim com ara? Divendres 22 de febrer a les 8:30 i al Saló de Plens de l'Ajuntament de l'Aldea tindràs la resposta per a aquestes preguntes. Xerrada col·loqui, les raons econòmiques de l'estat propi a càrrec del senyor Jordi Millà. Recordeu, divendres 22 de febrer a les 8:30 al Saló de Plens de l'Ajuntament de l'Aldea.
Un total d'11 centres educatius són finalistes de la primera edició dels Premis Mobile Learning Awards organitzats per la Mobile World Capital i la Generalitat de Catalunya a través del Departament d'Ensenyament i del Departament d'Empresa i Ocupació. Per avui dijous, a partir de les 6 de la tarda i a l'edifici de l'IES, està previst l'acte de lliurament dels guardons als guanyadors d'aquest concurs. Un concurs, en este cas, al qual han estat escollits com a finalistes en diversos col·legis del territori català, entre ells l'Escola Marjal de les Cases, a banda de col·legis com l'Escola Joaquim Abril de Sant Fost, el Col·legi Teide de Viladecans, l'Institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat del Vallès, l'Escola Oriol Martorell de Barcelona, l'Institut Alba del Vallès de Sant Fost de Campcentelles, l'Institut Joaquim Aplà de Sant Cugat del Vallès, l'Institut Pompeu Fabra de Martorell, l'Escola, l'Estació de Sant Feliu de Guíxols, l'Institut Josep Tapiró de Reus i l'Institut Banús de Cerdanyola del Vallès. Per tant, l'únic centre escolar del territori, l'Escola Marjal de les Cases, que, com diem, està convocada en aquest acte de lliurament, uns premis que s'encarregaran de lliurar el director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments del Règim Especial del Departament d'Ensenyament, Melcio Arcarons, que estarà acompanyat en l'acte pel director general de Telecomunicacions, Carles Flameric, i el conseller delegat de la GSMA, organitzadora del Mobile World Congress, així com vicepresident del Mobile World Capital, John Hoffman. Els premis Mobile Learning Awards s'enmarquen dins el Congrés de Telefonia Mòbil Mundial, que aquests dies se celebra a la ciutat de Barcelona. En el concurs hi han participat un total de 44 centres educatius d'infantil i primària, secundària, batxillerat, ensenyaments artístics i formació professional. La temàtica concurs és Aprenent amb el mòbil i consistia en l'elaboració d'un vídeo on l'alumnat participant havia de mostrar com els dispositius mòbils poden facilitar l'estudi i l'aprenentatge. El treball, fet en equip, té una durada màxima d'un minut en una sola presa. En total, i a concurs, es van presentar 92 vídeos, 21 de primària, 48 d'ESO i 16 de batxillerat, així com 7 d'ensenyaments artístics i professionals. Cal dir, per últim, que els treballs finalistes es poden consultar a la pàgina web del Departament de la Generalitat, xtec.cat, en l'apartat dedicat als centres dins la pestanya de premis i finalistes.
L'informatiu en UTE.
Des de l'Ametlla de Mar ens arriben avui propostes de caràcter cultural a través d'una activitat anomenada Música Dibuixada, que es portarà a cap a la Biblioteca Doctor Frías. Una activitat que té com a objectiu mostrar als petits d'entre 4 i 9 anys qui és i què fa un compositor d'una manera creativa i participativa. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, és qui ens ho explica.
Música dibuixada, aquest és el títol de l'activitat prevista aquesta tarda a les 6 a la Biblioteca Doctor Frías de l'Ametlla de Mar. Aquesta activitat, destinada a nens i nenes d'entre 4 i 9 anys, està organitzada per la Central de Biblioteques de les Terres de l'Ebre i compta amb el suport dels Serveis Territorials de Cultura de les Terres de l'Ebre. Lluís Maria Bosch i Carolina Rius són els conductors d'una activitat amb la música com a protagonista que porta més de 10 anys d'història a les esquenes. Aquest taller de música fou concebut amb la intenció d'explicar qui és i què fa un compositor. El secret de l'èxit d'aquest espectacle és que combina en un mateix taller música i fantasia, imaginació i diversió sense perdre el rigor de la proposta inicial. És per aquest motiu que el taller és alhora un concert i un joc participatiu. A més, Lluís Maria Bosch i Carolina Rius l'amaneixen amb petites doses de teatre mentre ensenyen als més menuts a dibuixar música sense cap més estri que la imaginació. Aquest taller també visitarà altres biblioteques del territori. De fet, divendres tindrà lloc a Roquetes a les 6 de la tarda i el dissabte 23 de febrer a les 11:30 a Mora d'Ebre. Pel que fa a properes activitats a la Biblioteca de l'Ametlla de Mar, del 22 al 27 d'abril acollirà l'exposició Shake Paraules de l'Ebre, facilitada pel Consorci de Normalització Lingüística a les Terres de l'Ebre. Primer, però, aquesta exposició estarà ubicada al Castell de Sant Jordi en el marc de la celebració de la Diada de Sant Jordi el 21 d'abril. Aquesta exposició és un recull de 30 mots habituals en la parla dels ebrencs. L'exposició té l'objectiu de donar a conèixer i potenciar l'ús del lèxic característic d'aquesta varietat geogràfica de la llengua catalana.
Santa Bàrbara, 2 i 3 de març, Pavelló Municipal d'Esports, Campionat de Twirling Catalunya Sud. Semifinals individuals, parelles, conjunts. Amposta, Alcanar, Deltebre, Tortosa, Ulldecona i el club anfitrió, el Santa. Dies 2 i 3 de març, Campionat de Twirling Catalunya Sud. L'emoció, la competitivitat, l'exercici, l'espectacle, que no t'ho contin. Vine a animar el teu equip.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I en els últims minuts del nostre temps d'informació dediquem avui també espai a la informació esportiva. Ho fem perquè alguns esportistes ampostins són notícia tant en el món del rem com en el de la motonàutica. Premis importants i participacions en campionats àrabs els posen a la primera línia de l'actualitat esportiva, tal i com des d'Amposta Ràdio ens explica Manel Ramon.
Doncs des d'Amposta, avui la notícia, com deia, és de caire esportiu, ja que representants dels clubs de demarcació tornaran a tindre un destacat protagonisme en l'acte d'entrega dels Premis Nacionals de Rem 2012 que cada temporada otorga la Federació Espanyola i la celebració del qual tindrà lloc durant l'Assemblea General prevista pel primer quatrimestre d'enguany. De fet, entre els guardonats se'n destaca el preparador de rem ampostí, Bien Befron, que actualment es troba treballant a la selecció de Xile com a entrenador de l'any, i també seran premiats els components del club de rem Tortosa, Pau Vela i Àlex Sigurd Johnson. Així doncs, importants resultats en aquests premis que s'otorgaran dels remers de les Terres de l'Ebre. També, doncs, parlant de temes d'esport i parlant d'esportistes ampostins, dic que Jordi Tomàs, pilot de moto aquàtica, va competir a Dubai en la tercera prova del Campionat dels Emirats Àrabs. L'ampostí va prendre part en la categoria biplaça stock i en la primera mànega fou quart, però en la segona fou setè i en la general va ocupar la sisena posició. A Tomàs l'experiència li va agradar i va fer contactes per córrer en el futur al campionat complet en aquests Emirats Àrabs.
Tots els dimarts i dijous, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, et posaràs al dia del que passa dins i fora de les pantalles cinematogràfiques. Arriba el Cine Maravilles per posar-te al dia de tot el que passa al món del cinema. Dimarts i dijous amb Jordi Curto. Taquilles, estrenes, comentaris, crítiques, tot això i molt més t'espera. En format 30 minuts, els dimarts i els dijous a les 7:30 de la tarda des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. tens butaca reservada. 30 minuts els dimarts, 30 minuts els dijous per posar-te al dia del món del cinema amb Jordi Curto.
Ha estat pràcticament mitja horeta, 30 minuts d'actualitat i d'informació des de l'òptica dels diferents municipis que integren l'Associació de les Municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que un dia més, també avui, dijous 21 de febrer, ha tingut a l'edició i coordinació qui us ha parlat, Domènec Ramal. Tan sols ens queda agrair-vos un dia més la vostra confiança i companyia i emplaçar-vos, si així ho voleu, a la nova edició d'aquest informatiu de Mute que novament compartirem demà divendres. Fins llavors, molt bona tarda i gràcies per la vostra atenció.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.